a ib3notícies.com.
De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula rosa. Per tal d'il·lustrar aquesta paraula, sentim el procés de pol·linització d'una rosa. Es tracta d'una gravació realitzada a la comarca de Baixa Límia i són les abelles del meu amic Benito Prado.
Hi ha dies en què el món desperta en gris, tanta pols m'esborrona, i dies que el silenci es torna a crit, i sa vida pinta fosca. Hi ha dies en què veig el cel plorat, en què sa pot m'acarona, i dies que no els puc esborrar, i em fan sentir tanta vergonya.
Si sentiu aquesta cançó de Cris Jónico, titulada Condena, és que bufa llevant.
Passa amb gana, passa amb pena, tenen sort, tenen, tenen.
Cris Jónico, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Hola, què tal, com estàs? Molt bé, molt content de ser amb vosaltres avui vespre.
I nosaltres, aquí les roses vents ja ha sortit al llarg d'aquest programa fixa. Cantes l'envilculada en ses emocions. Antoni Riera López de l'Amo deia, per què no pensàvem en una imatge d'una rosa dels vents i pensàvem en ses emocions, no?, que mos afecten. Tu també hi deus haver posat molta emoció en aquesta rosa dels vents, no, Cris?
Sí, la veritat és que sí. Bueno, va, clar, fer un plantejament creatiu a partir d'una premissa o d'un fil conductor, sempre hi poses el 100%. I en el cas de la rosa dels vents és una eina, jo ja la considero com que diu, una eina que m'ha servit per poder fer un conjunt de cançons, en aquest cas 8, inspirades cadascuna amb un dels vents de la rosa dels vents.
Sí, 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 ja anirem escoltant unes quantes al llarg d'aquesta xerrada, aquest vent, que és molt més que una qüestió meteorològica. Poden dir que moderes paisatge, o modeles paisatge, però també és caràcter, no?
Sí, a Menorca ho sabem bé.
Sí.
La veritat és que el tema del vent és curiós com un element que no el podem veure ni, com que diu, gairebé no tocar, però sí que que mos condiciona molt el dia a dia, i a Menorca ho sabem ben bé, perquè realment tots els vents a Menorca tenen la seua empenta i la seua afectació, diguéssim, no?
Sí, sí. I per què vares decidir, però, que la rosa dels vents fos justament el títol, i podríem dir la brúixola, no?, que d'alguna manera guia totes les cançons.
Mira, la veritat és que tot ve a partir del treball anterior que vaig fer, que és un treball que vaig fer a partir de musicar poesia de Joan Francesc López Casasnovas, que publicava com a Pere Xarxa. Una de les poesies que vaig musicar es diu Tots els colors del vent, que en Joan el que fa és posar un color a cadascun dels vents, i de les roses dels vents en fa una rosa de colors. Em va semblar una imatge molt explícita, una postal molt interessant, i vaig pensar que realment, si a Menorca els vents són tan importants, que ho són, segurament, si miram en la direcció de cadascun dels vents, podrem trobar elements particulars en cadascun d'ells que mos poden definir una mica el caràcter, fins i tot el vent, no? I jo, en el cas aquest, el que he fet és tota aquesta, diguéssim, aquesta imaginària l'he, diguéssim, anat concentrant en cadascun dels vents i en cadascuna de les cançons, intentant que les cançons la font d'inspiració fos aquell vent que et sec i fred, i que me ve d'una part de, per exemple, territorialment, que me dona un aire, no sé, més europeu o més oriental. Bueno, hi ha una miqueta de tot, no? Realment són molts elements que ja m'han ajudat per fer aquestes cançons, i el punt de partida era que t'he d'agafar la rosa dels vents, un element que és tan, jo diria que tan domèstic, perquè el veig sempre en els mapes, però que si el posam damunt, en el cas, el que he fet jo és posar-lo... La rosa és un indicador, una mica, del que deies, una brújula, no? Però jo posar-la damunt Menorca m'ha servit per convertir Menorca en una talaia on poder mirar, olorar, cercar, sentir cada una de les coses que m'enviava aquest vent, no?
El meu port cercarem l'infinit i allà trobarem la sort. No hi ha llum frenat, la nit se vol, la mà s'encerà.
I aquesta és vida, i aquest vent és xaloc, és la rosa dels vents, i tenim els vuit vents del món, i tenim el llevant, bueno, jove llevants, no?, mestral, tramuntana, xaloc, mitjorn, cadascun d'aquests vents té la seva personalitat. No sé si tu en tens algun de referència, algun que t'inspiri més, Cris, o un que diguis aquest per favor que no bufi.
No, per exemple, ara mateix desitjaria molt que entrés tramuntana. Que entrarà demà.
Demà
serà un dia important, en aquest sentit. Bueno, jo crec que, certament, jo crec que quan d'un vent d'un estat de temps, d'ambient i de tot, és massa repetitiu, mos embafam una miqueta, no? Ja. I està bé obrir una miqueta de ses fineses i que s'aïllagi una miqueta.
I parlàvem de brúixola abans, d'aquesta rosa dels vents, que també mos indica d'on ve, per tant, ja sabem si el vent mos ajudarà, si anirà en contravent, no? Podem fer també totes aquestes metàfores i aquests jocs en sa vida. Aquesta rosa dels vents que mos fa de brúixola, que sabem també on és el nord, tu l'has necessitada mai, sa brúixola, durant sa teva carrera, allò de dir, Cris, que el nord és allà, ves cap allà. No te perdis.
No, m'he perdut diverses vegades. I va molt bé perdre-se de tant en tant, ja t'ho dic. També. Però, no, crec que, de qualque manera, sí que he tingut clar que el que es diu, com es diu i la manera que es diu és important. I tot el procés de fer fer cançons no només es farlet, sinó que com es de presentes, com es de vesteixes, com de quina manera els dones personalitat, no?
Sí.
Crec que és molt, molt important. Jo crec que aquestes cançons també són, sempre he pensat i he dit que són com entitats, com nens, com sers vius, que viuen, que els agraves d'una manera. Jo ara escolto el disc aquest, que el va sortir el mes de maig, tot i que el van presentar el mes de març, i ja hi ha cançons que s'ha inventat en directe i que canvien. Hi ha coses que han canviat, senzillament, perquè són persones, sí, i estan vives, i les persones que interpretaran aquestes cançons, hi ha un moment en què també actuant molt depenent de la reacció de la gent, del públic, i que els hi donem una forma, a vegades els anem modelant una mica diferent. Com es vent, una miqueta, no?
Exacte, com es vent.
En silenci senador de realitat. Per camins de...
I és migjorn, que ens du coses arriscades, canta en Cris Joan Nico. Tu hi trobes també respostes en es vent, com feia Dylan, Cris?
Bueno, jo crec que es vent és un element que no sé si m'us dona respostes. Sí que és cert que a vegades necessitàvem o tenim necessitats de respostes i certament es ben podria ser un bon element, una bona... No sé si t'han d'escoltar des ben, però sí posant-te una mica de cara allà on, des d'allà on mos pega, no? I això fa una mica de... com si et... no? Fa que tu siguis o t'hagis de presentar com ets, perquè al final quan t'enfrontes a la natura és que te supera sempre, tu és part de la natura, i això sempre pot arribar a superar. Però sí, crec que no sé si respostes et trobarem més bé. Jo crec que jo som més de cercar interiorment i de trobar amb si trop qualque tipus de resposta amb les preguntes que me faig,
sí,
constantment.
Que això és important.
Clar, no?
I jo te'n faig una ara, perquè un disc de col·laboracions te l'hauran fet molt, però és que cada cançó enllaça un vent, però també una persona en la que cantes.
Sí, de fet, clar, el punt de partida del disc, com te deies, una mica, abans que és el que m'arriba, de cada una de les direccions dels vents, però també... volia que fos un disc col·laboratiu i que fos, a més, amb col·laboracions d'instruments de vent, que això és, també és remarcable, no? Era la manera més clara de poder identificar les persones que participen en el disc i encabir-les dins aquest projecte. Allà veus, per suposar, com en Jacint, ve l'accent en el llevant, o sí, ara escoltant la Marina Vivifeix amb el llebeig, o na Maria del Mar en el gregal, però després hi ha instruments de vent, com puguin ser el xac de gemet, l'acordió diatònic, el saxo, el moixenyo, una mica, o la gralla, que és un dels instruments també que darrerament, amb els anys que he estat vivint a Catalunya, pues, m'han, diguéssim, encisat una miqueta amb aquest so tan dolç que pot arribar a tenir. No?
Sí, sí. I aquí tenim tota aquesta música, que és el que mos d'un Cris Joan Nico, Rosa sa paraula d'avui, Rosa dels Vents, és el seu disc.
En plena negra nit torna sa part fosca d'asfalt em deixa buit. Quan miris enrere veuràs que tot era un embolic.
I ara bufa llebeig en aquesta cançó titulada Addicció. Ja hem d'anar acabant. Més enllà de la rosa dels vents, Cris, que te diu la paraula rosa, que és la paraula que han triat pel programa d'avui?
Bueno, és una paraula que té molts significats, crec, i m'arriben molts inputs ara mateix. començant per la Rosa dels Vents, per suposat, però també per la flor, una flor bastant curiosa i peculiar, que també m'ha remat a un color, m'ha remat a persones, perquè és un nom, i em remata un aroma i un flaire, una olor molt determinada que és com un regal. Jo crec que Rosa té un aire de regal, saps? De bon regal, eh? De bon regal.
I d'on m'agrada. També ha estat un regal xerrar amb tu, Cris Jònico. Moltíssimes gràcies i molta sort. Ja saps que des divendres te seguim a prop. Gràcies.
Una abraçada.
I doncs ja ho heu escoltat, la Rosa dels Vents ha posat rumb cap a un nou camí musical de Cris Jònico. I el doctor i professor d'història, Antoni Ortega, entén molt bé el tema de l'orientació en la Rosa dels Vents.
I la Rosa dels Vents el que indicava eren, d'una forma visual, els principals rumbs de navegació de la carta.
Els mariners, abans de comptar amb les tecnologies de l'actualitat, utilitzaven les cartes nàutiques per saber i per informar d'on estaven ubicats. De fet, a dia d'avui, aprendre a utilitzar aquestes cartes nàutiques és una de les passes més essencials per poder treure-se el títol de patró d'embarcacions recreatives, el PER.
Per fer les cartes nàutiques, el que feien era tota una xarxa de línies damunt del pergamí i damunt d'aquestes línies s'anaven tirant i feien una representació de 32 rumbs. I una curiositat és que la Rosa del Vent, per exemple, està dibuixat en color els quatre rumbs bàsics. De nord a sud és color blau i est a oest és de color vermell. Decisions preses.
I ja que estem ara ben esquitats d'història i música, recalcarem també el simbolisme de la rosa dins aquest mateix àmbit. Yo que tanto te cambié. La cantanta Rosalía se troba dins un llac de plantes i roses en aquest videoclip de la cançó que acabem d'escoltar, que se titula De aquí no sales. Arrel del seu cant reflexa la feminitat que representaven les flors antigament i ho mescla amb un món modern en el qual el renou de les motos simbolitzen el crit de les dones que es manifesten davant les injustícies del masclisme. Yo te lo dejo bien claro, amada. Pena te vendo, caramelo. I és que les roses són la simbologia que nosaltres volguem que siguin. Representen des de fa ja molt d'anys enrere l'amor, la pèrdua, el feminisme i la cultura.
En muchos lugares, en toda la vida, desde el nacimiento hasta el funeral, hasta la muerte, estamos en los cumpleaños, en la risa, en el nacimiento, en cualquier momento.
Tornem a escoltar Geraldine Sabatini, CEO de Flers de Santa Catalina, a qui ja hem escoltat abans xerrar de les roses. Ella té clar que el que ha transmès també Rosalía amb el seu àlbum de El mal querer. Darrere cada rosa hi ha una història i un missatge ocult. Per això la seva companyia fa més que decorar un espai.
son las rosas preservadas, son rosas naturales a la cual han retirado la savia y con un proceso de glicerina han transformado la flor, tiene un tacto natural, no como una flor seca ni como una flor artificial, pero sin olor y no necesita ningún cuidado.
La rosa que se manté intacta sense haver-la d'estar vigilant és la flor eterna. Ja era eterna simbòlicament des dels inicis de la història i la cultura, i ara també ho és físicament com la planta.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Blaus i sol de roses blanques. Blaus i sol de roses blanques. El pati partiblà de primavera. El pati partiblà...
Cristina Ortiz, responsable de l'àrea de gestió cultural de la Catedral de Mallorca. Com estàs? Benvinguda.
Hola, què tal? Com estàs?
Molt bé. Escolta, si a tu te dic rosa, directament mires les rosasses de la Seu, no?
Sí, totalment. El primer que me ven al cap són les rosasses de la Seu, que bueno, pues, quan entra de dins i els abou, pues, queda absolutament meravellat.
Totalment, sí. I quedàvem amb la boca oberta, per molt que les haguem vist una vegada i una altra. Justament mos diu el diccionari Alcover Moll que rosa és aquest ornament o aquesta obertura circular practicada a un sostre o un mur d'una església, etc. És a dir, allò que en castellà coneixen com a rosa o rosetoni, que nosaltres deim també rosasses. Quantes en té de rosasses la Seu?
I actualment rosasses obertes n'hi ha 5. Mm. N'hi ha una a la façana principal, que aquesta més o menys fa uns 9 metres de diàmetre. Després tenim dues a la part, diguéssim, de les naus laterals. Aquestes se van obrir a finals del segle XIX, aproximadament. Després tenim una també dins la Capella Real, un poc més petitona, que aquesta la va dissenyar, els vidres els va dissenyar Antoni Gaudí, i després, òbviament, la més imponent i la més impressionant, la Rosassa Major, que supos que tothom la coneix perquè és la més famosa, la més coneguda, i bueno, aquesta és la gran protagonista de la Seu, òbviament.
I tant. I si la primera que has dit feia 9 metres, la Major quants en fa?
Pues la Major fa quasi 12 metres de diàmetre, 11,31, i a més, el més curiós és que, bueno, si els haguéssim de comptar, que estaríem una bona estona, en total té 1.115 peces de vidre.
Uau, o sigui que sí que les heu comptades, les peces de vidre.
Sí.
Estan
sí,
ben catalogades. Que en quin moment les situam, a quin segle les situam, aquestes, per exemple, aquesta mateixa, la Rosassa Major?
Bueno, la Rosassa Major, el que seria la obertura, se va fer en el segle XIV. De fet, al voltant de la Rosassa hi ha quatre escuts, i si qualque persona que entri i se fixa veurà que hi ha quatre escuts exactament iguals. Són del bisbe Antoni de Galiana, que va ser el bisbe que va promocionar la obertura de la Rosassa, que és el moment en què estan construint aquesta part de la Seu, i per alleugerir el pes del mur, pues, el que fan és aquesta solució, no?, d'obertura. El que passa que en aquell moment, en el segle XIV, no col·loquen els vidres, és a dir, només fan els treballs d'obertura, de lo que sigui sòcul, un gran òcul, això sí, i la motllura de pedra. I per poder per documentar els treballs de vitrallament ja mos han d'anar pràcticament a finals del segle XIII, que és quan se comencen a col·locar els primers vidres, perquè, clar, hem de pensar que la construcció de la Seu va ser un procés bastant llarg en el temps, de diversos segles, i, clar, pues, hi havia el que seria l'obertura, això sí, tapada per una gran espècie d'estora d'espart, perquè no, vull dir, per el tema de la climatologia i de més, no? Vull dir, estava tapada, i pràcticament dels segles després és quan se col·loquen els primers vidres.
Que interessant. I deies, clar, 5 roses, 5 rosasses obertes. Encara n'hi ha tancades?
Sí, en tenim dues, que per poder veure-les has d'entrar dins la Seu, perquè des de fora no els trobaràs. Aquestes dues rosasses responen a el que seria el projecte de la façana principal, el projecte original, que el que preveia era l'obertura de tres rosasses una mica en diguéssim, en conjunció en el que serien les tres rossasses que hi ha a la part del presbiteri o dels peus del temple, mm. Anirien com a connectades, però aquesta façana original se va haver de reformar, com possiblement qualcú ho sabrà, ja en el segle XIX, per mort de... Bueno, sempre havia tingut problemes estructurals, però sobretot el terratrèmol de 1851 va fer que la façana estigués en un estat molt, molt precari i se va haver de reformar aquesta façana, per la qual la façana que se va construir era una façana més massissa i se varen tapar aquestes rossasses i només els podem veure, i tenim aquest record d'elles, des de dins de la seu, però estan, vull dir, estan tapiades, no, no entra llum per allà.
Val, i no hi ha projecte a la vista, no?, per obrir-les?
No, ara ja la cosa és bastant més complicada que en aquells moments. Ara ja això seria, crec que bastant complicat de fer-ho.
Sí, sí, ara imagino que hi ha també altres prioritats, però tenim aquestes sí. rosasses que entenc que també són un element del període gòtic molt important, no?
Sí, efectivament. Bueno, precisament són com a elements lumínics molt característics de l'arquitectura gòtica. Hem de pensar que les catedrals, les iglesis gòtiques, entre les seves característiques, òbviament, és el tema de la il·luminació, enfront de lo que era romànic, que era molt més fosc, les finestres eren res molt finetes, pràcticament no hi havia llum dins l'interior. En el cas del gòtic, pues, és tot una explosió de llum a l'interior dels temples, perquè en aquells moments la llum adquireix una dimensió simbòlica, no? La il·luminació, no?, representa Déu, i per tant és com si Déu estigués present allà de dins, no? I per això, pues, els murs s'obrin amb els vitralls i amb les rossasses per omplir de llum l'interior d'aquestes iglesis.
Sí, sí. I tenim aquesta seu de Mallorca, aquesta catedral de Palma, que també és coneguda com la catedral de la llum, no?, per tota la llum aquesta fantàstica que entra justament a través d'aquestes rosasses.
Sí, efectivament. De fet, bueno, de vitralls en tenim més de 60 que estan oberts, tot i que el projecte inicial eren més de 80, però clar, amb els pas d'estens aquests vitralls no s'arribaven a obrir, també se construïen retaules que el que feien era bloquejar els vitralls i clar, no s'han pogut obrir, i rosasses pues, actualment en tenim 5, i així tot, pues, tota aquesta conjunció de vitralls i de rosasses fan que la nostra catedral a nivells d'il·luminació sigui especial i sigui única. I a més que no hem d'oblidar també aquests efectes lumínics que es produeixen a diari, perquè qualsevol dia podem veure les columnes plenes de llum, els bancs, però sobretot els dos dies, són els dies 2 de febrer i 11 de novembre, que supos que molta de gent també ho haurà vist en persona, perquè podríem dir que quasi s'ha tornat viral, que és aquests dos dies que a primera hora des de matí pues, podem contemplar la rossassa major projectada a la façana principal, a davall de la rossassa de la façana principal.
Sí, sí, tenim aquests jocs de llum tan especial justament aquests dies i es va que ja provoca que la seu s'ompli de gent, que s'aixeca també ben prest segons el dia, per veure aquest efecte. I anem acabant, abans parlaves d'aquesta rosassa que hi ha a la capella real que va dissenyar en Gaudí. Què diries que té d'especial? Si té alguna cosa que la diferencia pot ser de les altres?
Sí, bueno, és una rosassa, bueno, és l'única en aquest cas que va dissenyar en Gaudí aquí a la seu, perquè després tenim dos vitralls també, però sobretot també el que ens interessa molt és que ell, durant l'estada aquí a Mallorca i amb el programa d'obertura de vitralls, ell va crear una tècnica que se diu tricromia, que el que feia era utilitzar varis vidres de diferents grossors, de diferents també colors, per crear diferents tonalitats, no? I en aquest cas, pues, els vitralls que va fer la seu, i en aquest cas també la rosassa, pues, responen a aquesta tècnica de vitralls. I després també, a nivell més iconogràfic, també és un vitrall que és una rosassa, perdó, també que és molt curiosa, no? Perquè en aquest cas el que representa és... bueno, la conjunció dels vitralls que volia fer en Gaudí a la Capella Real, tots tenien a veure en la temàtica de Maria com a reina, sí. I en aquest cas la rosassa fa referència sobretot a Maria com a reina dels àngels. Per això, si mos hi fixam, tot i que està molt amunt, però si mos hi fixam, veurem que en aquesta rossassa hi ha molt de capets d'àngels al voltant de diguéssim, del cercle principal, i en el cercle central el que hi ha és l'anagrama de Maria, no? Fent referència a ella com si fos, diguéssim, l'eix espiritual de tot el conjunt.
I de no deixen de sorprendre-nos i de mirar tots aquests elements que té aquesta magnífica seu de Mallorca. Cristina, si t'haguessis de fer una camiseta amb alguna icona d'aquests vitralls o d'aquestes rosasses o amb algunes rosasses, que escolliries?
Pues és una bona pregunta, difícil també a la vegada, però crec que sempre tiraria per la rosassa major, perquè, vull dir, és enigmàtica, és tan monumental i tan espectacular que crec que sempre seria com la meva preferida.
Molt bé. I ha estat un plaer, com sempre, xerrant tu, Cristina Ortiz, per lo bé que t'expliques, per lo molt que t'ho saps, mare meva, responsable de l'àrea de gestió cultural de la Catedral de Mallorca. Tornem a xerrar un altre dia. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
IB3 Ràdio és investigació.
Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas, un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud, del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
Sant Joan, el 36-07, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Entre avui i demà, amb Barçal i Bosch. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, IB3 Ràdio. I don't know what is real, I can't touch what I feel, and I hide behind the shield of my illusion.
I amb en Juny Cortés, també en Miqui Fiol, que avui és en el control tècnic en aquesta segona hora, en Toni Cardelles a primera. Juny Cortés, amb tanta rosa, crec que hauries de tornar cap al Jardí Botànic de Solla, no trobes?
Sí, 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 bon vespre. I doncs sí, avui tornem a xerrar amb Magdalena Vicenç, que és conservadora d'aquest Jardí Botànic de Solla, però em sap greu, no vos duim una rosa avui, justament. Perquè xerrant de plantes endèmiques, roses estan bastant esteses. Les plantes endèmiques, recordem, són les plantes que només creixen a un lloc concret, en aquest cas, a les Illes Balears. I en la planta d'avui, la veritat és que me vaig quedar una mica al·lucinant, perquè és tan petita que quasi no la van veure. Ho escoltam. Magdalena Vicenç, bon dia.
Hola, bon dia.
Què és el que estan veient aquí?
Ara estan veient la menta més petita que tenim a Balears, la menta de la Serra de Tramuntana, un endemisme molt raro, molt raro, de la serra.
No, i m'ho crec que és la més petita.
És petita, a més, abans de Calaminta, però ara li han canviat el gènere i se diu Clinopodium. Clinopodium vol dir de clin, que és el llit, i podium vol dir peu petit, perquè la flor és com una sabateta petita d'una fada.
Sí, sabou, és molt, molt, molt petit, però sabou.
És com una sabateta de fada. Clinopodium ruianum, dedicat a en Raüll, que era un botànic europeu.
Se dediquen molt de noms de plantes i de gèneres, no?, a altres botànics.
Sí, normalment, tornant de les plantes, se solen dedicar a en el teu amic, o a en el qui l'ha descobert, o en el especialista en el gènere... Sí, també se dediquen en els llocs, o a qualque característica de la planta.
I abans has dit que aquesta planta havia canviat de genus. Com passa això? Que és que se descobreix alguna cosa més? O...
Bueno, passa ara bàsicament amb estudis genètics, que te'n dones compte de que la tenies classificada només en les seves característiques morfològiques, i després quan se fan estudis genètics i se miren els parentius entre espècies, troben que són més semblants unes que les altres. I aquesta estava classificada dins les calamintes, que és un grup de mentes, uh-huh. i ara està classificada dins el clinopodium. Per exemple, ha passat això amb el romaní. Ara el romaní és una sàlvia.
Clar.
Però sempre li diran romaní, evidentment, sí. perquè és el nom popular, però el nom científic de romaní ara és Salvia rosmarinus. Uh-huh. Abans era Rosmarinus officinalis. I està per un estudi genètic.
Clar, i d'això tècnicament no és una menta, ja? O
sí, clar, és la nostra menta de la Serra sí. de Tramuntana. Sí, sí, és una menta.
Vale.
És una menta. És calaminta arruiana i és una menta. És una menta molt petita que viu a dalt de tot d'Espull Major i Galatzó, muntanyes altes a partir de 800-900 metres, cerca llots freds, de cada vegada en té menys, però sí. pot estar sempre amenaçada, no?, de trobar el seu racó. Necessita zones que visqui, zones de penya-segats, ombrívols, i per això pateix aquesta recessió, no?
Clar, l'estratègia de que sigui tan petita és precisament per poder viure millor en aquestes zones fredes, no?, i de pocs recursos.
Està adaptada a viure en aquestes zones, petites coves, petites zones rupícoles també, perquè necessita drenatge, però ombrívoles, sobretot ombrívoles, i que tinguin humitat.
Clar, rupícoles, per un petit recordatori, que volia dir que se ficaven dins les escletxes de les roques, no?
Sí, sí. Rupícoles perquè és una, quan una planta queda aïllada a una illa, les zones rupícoles donen peu a especialització, perquè no se moven d'allà, vull dir, queden aïllades, i això fa que evolucionin milers i milers d'anys i se facin espècies noves. I aquesta menta segurament evolucionava d'una pintura d'una menta més grossa o d'un altre tipus de menta, que pintura vivia, no sé, a un terreny de voreres de torrents, que és on viven les mentes, no? Zones humides, i aquesta va quedar relegada a les zones més altes, humides, i se va anar de tant, té unes fulles petites, però si l'ensumam és molt, molt aromàtica, és a dir, sí. fa olor de menta, com totes les mentes. La menta és una planta, com sabem, molt utilitzada en farmàcia, molt utilitzada en cuina, és un endemisme aquest, no utilitzat, evidentment, perquè els endemismes són rars, perquè n'hi ha poquíssim, i si ja no els coneix, perquè no el trobes a qualsevol camí.
Però... Sí, m'imagino que sortia per menta el Puig Major és una mica més complicat.
No, i a més aquesta no m'ho bastaria en les fulles per fer una infusió.
Sí que és vera que és molt olorosa, l'hem ensumat abans. Si pots explicar una mica com funciona aquest procés de les mentes de solo, és per atreure polinizadors que ho fan?
No, és bàsicament per defensar-se dels herbívors, també, perquè aquest olor que a nosaltres ens encanta tant, en els conills, que serien cabres, no els agrada tant per menjar-se. Són compots aromàtics, compots fenòlics, que no són tan agradables per menjar. Jo crec que és una manera de defensar-se.
Clar, una de les múltiples plantes que el seu mecanisme de defensa és la raó per la que la consumim. Per exemple, passa també amb el cafè i passa també amb les plantes picants, la capsaïcina, no?
Sí, sí, sí. Passa el mateix. És a dir, substàncies que nosaltres ens produeixen, els modificam també un poc, els utilitzam tant perquè ens agraden com també els utilitzam perquè són antimicrobacterians, antisèptics. Totes aquestes plantes serveixen per curar són antibactèries, curar malalties de la pell. Són, en realitat, se defensen, sigui dels herbívors, sigui dels microorganismes.
Sí. I, clar, amb aquestes flors tan petites, quins són els polinizadors principals d'aquestes plantes?
Exactament, no sé qui la polinitza, però qualcuna n'hi haurà.
Sí, sí. Clar, perquè suposo que les baies són massa grans.
Sí, les baies són massa grans, i, a més, a certes altures no crec que arribin. Uh-huh. Haurà un polinizador petit especialista en aquesta espècie, segurament, un petit dípter, himenòpters igualment, de la família de les baies, perquè no, ara quan d'en ve sempre pensam en la baia sí, de la mel, sí. I no, hi ha moltíssimes baies a Balears que no són de la mel, precisament, i que són autèntics polinizadors molt, molt importants i que viuen per totes les illes. de cada vegada més, en més recessió, però que també són pol·linizadors importants. Aquesta planta és molt petita, però com totes les labiades, segur que té un insecte que se pot ficar dins la seva flor, perquè ja en dic que és com una sabateta, i té un... totes les labiades tenen un llavi que permet l'entrada de l'insecte i li marca molt bé el camí per arribar en el pol·len, diríem, en el nèctar.
Clar, la viada fa referència, diguem, a la forma de la flor.
En els llavis. Té un llavi superior i un llavi inferior.
Vale, i de Magdalena Vicens, moltes gràcies. La teniu, si voleu veure-la, encara que ara mateix veure-la no sabeu massa, perquè sí, està una mica...
Se veu el que és, perquè la planta és que no creix més. I, a més, aquesta planta, de vegades, diuen, no, si la cultives en jardins, tornarà grossa, perquè li donarà més terra, més aigua, tal... No, aquest endemisme està seleccionat així i per molta més aigua que li donis i més terra que li posis bona, és així. És a dir, viu en aquest petit cocó d'una pedra, amagada molt de pit dels visitants, perquè si no ho saps no la vas a cercar. No,
sí, mos ha costat veure-la.
I la trobes, però és que és la seva forma i la seva manera de viure. I clar, és molt important conservar aquestes espècies perquè mai se sap si aquesta planta, que és única en el món, que només la tenim a Mallorca, un dia podran trobar un gen que servirà per coses que ara no mos imaginem. Per tant, això és la importància de conservar els endemismes, perquè són espècies seleccionades rares, úniques, i per això lo raro, lo únic, s'ha de conservar, perquè ara no l'utilitzam, però d'aquí uns anys pot ser important la seva genètica conservada en aquesta petita planta.
I ja sabeu, molt important, no tant per infusions, però qui sap en el futur, i també per una mica el patrimoni natural i cultural de Balears.
Sí, 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 per el patrimoni nostre i per la diversitat que precisament se conserva dins aquestes zones tan especialistes com són les serres, els petits racons, és on se fan les espècies i on hi ha més biodiversitat.
I de Magdalena Vicens, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que bo. I d'una menta molt especial. Mos rastres més molt bé. També una magdalena, però crec que per fer infusions no mos basta aquesta, no?
No. Si voleu una tisana de menta, crec que millor cercam una altra varietat. Nosaltres ens acomiadam d'una Magdalena Vicens per aquesta setmana, però hi tornarem al Jardí Botànic la setmana que ve per continuar coneixent el patrimoni natural de les nostres illes.
I entre avui i demà és hora de venir vos. I demà què?
Pues me toca tornar a venir a fer feina, així que no queda d'altre.
Ah, la verdad que ninguno. No, nada, ir a casa y prepararme para venir a trabajar.
¿Y de qué fas feina?
Trabajo aquí al lado en el hostel, en la recepción, en back office.
Demà és dimecres. Bueno, pues demà crec que serà el darrer dia que guarda el meu net, perquè començarà l'escola dijous, i és que a partir de dijous ja tindré com aquel que diu lliure.
Para mañana me levanto a las 6, me voy al aeropuerto y me voy para Sevilla. Está en mi casa con mis animales, mis padres se van a coger un coche y pues preparar las cosas para el cole.
Agafar un vol. A las 6 de matí.
On?
A Bilbao.
Ai, meva. I però saps xerrar mallorquí?
Ja, ho intent.
I doncs aquesta riae ens hauria de contestar tothom perquè ens transmet una energia molt bona que segur que més d'un la necessitarà demà, com per exemple aquest pare que demà durà a la seva filla a l'escola per primera vegada.
Bueno, demà la nina comença a l'escola. Demà durant la nina a l'escola i fer feina.
Quants anys té la teva filla?
3 anys.
Està contenta per anar a escola?
Bueno, ja ho veurem. Costarà un poc de tot molt la rutina, però supos que sí.
Però no tothom demà ha d'anar a fer feina ni se prepara per l'escola. N'hi ha que ja han fet deures.
Nada. No tengo nada. Solo estoy jubilado y no tengo... Caminar un poco y nada más.
I ja ho veus, passant d'anar sempre per amunt i per avall a no tenir res a fer. Aquí sí que o rosa no té cabuda, o és blanc o negre.
TV3 Ràdio és entreteniment. Un estiu que canviarà les seves vides.
Catalina!
Se tropezó con un escalón.
El retorn al cinema de Lluís Homà.
És una provocació darrere l'altre.
Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
Abuelo!
No deixaràs de sentir-la prou.
Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes. A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
Rafael Provenç, propietari de Motivacions Art Floral, floristeria ubicada a Felanitx. Com estàs? Bon vespre.
Hola, bon vespre. Molt bé.
Si en Rafael Provenç li dic rosa, que li venes cap primer de tot?
Primer de tot, sentiment. Te podria contar mil anècdotes a l'hora de regalar una rosa, de preparar una rosa. Vull dir, he tingut experiències molt diverses a l'hora d'entriar roses.
Sí, la rosa, diries que la flor pot ser més especial de totes?
Sí, és la que més demanen. El que passa és que ara ja s'està posant molt la rosa, que diguem, mesclada amb molta classe de flor. És a dir, la rosa en si, sempre te diuen que tingui dues roses, l'altre m'és igual, però que tingui dues roses. La rosa sempre és la reina de tot.
I deies, es podria contar mil anècdotes. És que els clients te conten perquè volen les flors quan venen a comprar?
Sí, és molt graciós. Vull dir, jo, per exemple, m'he trobat en casos que ara no fa molt, vaig anar a una casa, entregar un ram de roses perquè m'havia comprat a la parella un ram de roses i m'ha aparegut la senyora en roba interior completament a la porta. Vaig dir, mare, i ara què ha estat? Després, aquesta va ser agradable. Una altra, me'n vaig anar a una fàbrica a entregar un ram de roses i la senyora va ser que fa roses, moltes gràcies, plof, tiradores de basura. I tu dius, jolín. Però com això, moltíssimes, vull dir, o també un jove i te diu, però així, sense conèixer de res, preparem un ram de roses, perquè a nit vull pillar un polvo.
Sí, la gent no té vergonya, no, Rafael? Demanen
no té vergonya, no, t'ho diuen així directament. És que avui vaig veure la meva parella i a nit, avui toca.
Sí, sí.
I dius, vale, perfecte.
Per tant, aquí tenim aquestes flors que diuen moltes coses sense xerrar. No, no se necessita xerrar quan tu regales una flor, o moltes,
quan
no?
Quan regales una flor té un significat.
Quina olor te fa la teva floristeria?
No, jo te puc dir, la rosa té la rosa i totes les flors tenen la peculiaritat que si estan en fresc no fan olor. I en canvi, quan surten de fora l'ambient natural sí que fan olor.
Ah.
Avui en dia la rosa pots trobar una varietat de roses que sí que et facin olor, però te puc dir que el 90% de rosa no fan olor.
Ja.
Quan te'l treus de fora te fa olor, però no. En canvi, segons quines roses a nivell, sobretot les holandeses sí que solen tenir perfum.
Uh-huh.
Ara, les que venen de Colòmbia, Ecuador, tot el barri de per allà, no fan olor.
Ja.
I si estan dins de càmera, gens d'olor.
Ja. Sí, m'imagino que és més important que durin, no?, la durabilitat en aquest cas, que estiguin
ja
guapes les flors, no?
Hi ha altra classe de flors que sí que te fan olor directament. Jo tinc clientes, per exemple, que no volen són quines flors, perquè la flor me molesta i no, no hi posi aquestes flors. El lirium, per exemple,
o
la susena, que fan olor. En canvi, la rosa no. Per exemple, quan anem a un hospital, que perquè hi ha un lot petit o una cosa solta, ja te diuen, per favor, això no, perquè un lloc tancat fa olor.
Ja,
en canvi, si posa una rosa, sap que no molestarà.
Uh-huh. I ara parlaves d'Holanda i d'altres localitzacions, de productors locals, de roses i de flors en general, n'hi ha?
No, aquí a Mallorca s'està acabant en tot. Vull dir, no hi ha pràcticament productors locals, no hi ha quasi res. Fa uns anys, quan vaig començar jo, sí que encara hi havia productors locals, i rosa no, rosa pràcticament a Mallorca no se fa res.
Ja.
Ja, ja. Altra classe de flors sí que en trobaves, però ara ja no. Ara totes les flors, el centre, nosaltres el duim de València, el duim d'una empresa de València que té distribució, tot Espanya, i ara ja fan Itàlia i fan França. Vull dir, mm-hmm. Molt duen directament aquí. Perquè les grans finques són a la part de Tiroamèrica.
Mm-hmm. Ja. I fan un bon camí fins a arribar a les illes, eh?
Sí. A més, ara m'explicàvem fa un poc això en la fàbrica aquesta i l'empresa aquí de València, i m'explicava que ara les duen totes amb avion. Mm-hmm. Però clar, l'avion avui resulta caríssim.
Ja.
Pues ara estan mirant de dues que ja han fet la prova i funciona, duro un barco.
Mm-hmm.
Estan 14 dies sense aigua a dins unes càmeres.
Mm-hmm.
Però després aquí ho despoles amb aigua i ressusciten. Vull dir, aguanta moltíssim.
Ja.
A més, avui en dia els avions 24 hores se plos aquí.
Sí. I deus tenir trucs, o segur que també t'ho demanen quan venen a comprar flors. Rafel, què puc fer perquè maduri aquest ramat? No sé, dues gotetes de lleixí, o això és una llegenda urbana?
Jo sempre he aconsellat més que allò de posar-hi lleixí, hi ha gent que hi posa sucre, hi ha gent que hi posa productes. Nosaltres tenim, a nivell de floristeria, tenim un productes perquè t'aguantin un poc més. Jo sempre vaig a la pràctica.
Mm.
Mira, cada dia i mig, dos, que envia l'aigua.
Sí.
T'has un poquet a baix,
sí.
Perquè despenyis. I això de que tenim la mania de que han d'agafar i han de posar tot el gerro ple d'aigua. No, la flor no respira ni xupa aigua tot el tronc.
Mm.
Xupa de baix. Té un poquet a baix la rosa i posa-li aigua fresca, millor si és fresca, que si és templada, i cada dia i mig, dos, que envia-li la flor.
Perfecte. I de bons consells, que segur que seguirà molta gent perquè són molt pràctics. Tu tens una flor preferida, no serà la rosa?
La rosa m'agrada molt, per tot el significat que té. Jo, si he de regalar, regal roses. Però t'he dit que ara m'estic tentant cap a la mascladissa de flor.
Uh-huh.
Ara està molt de moda el que és arrans mal fets. Si antes havia de fer un ran supercol·locat, super cada flor perfecte... No, ara les flors, per ell, mal col·locades,
sí.
Però duen més feina que col·loquen-les ben col·locades.
Sí, ara me fas pensar en un jardí anglès, no? Deuen tenir un poquet aquesta manera de
sí,
fer,
sí,
no?
Sí. Ara tot el que sigui tipus rústic,
sí.
Tipus així, que estigui mal col·locat,
sí.
Té més de ser, un ran de novia, per exemple, antes havia de ser buquet... supercol·loquiada, ara no, ara un ram que per ell que has anat de jardí ha fet ras, ha agafat les flors i les estan rellevades.
Sí, i d'aquesta naturalitat, no? Però ben col·locada. I de sí, nosaltres hem d'anar ja baixant barrera i t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció, a veure si vols compartir si tens algun costum abans d'anar a dormir, per dormir millor.
Bueno, per dormir, sí, jo simplement cada dia don gràcies, la veritat, és per fer feina amb una cosa que a mi m'agrada i m'apassiona.
Que bo, que bé.
És a dir, jo vaig començar sense tenir estudi ni tenir res, vaig començar sí, perquè m'agradava fer rans, a veure que després he fet la carrera i he estudiat per florista, però sí que cada dia dic gràcies perquè, sobretot, si hi ha vingut una persona que s'ha anat contenta i que s'ha anat, que saps que a l'altra persona li haurà agradat, és molt agradable, i molt agradable perquè te'n vagis pel carrer i et diguis gràcies de ram, me va agradar. I quan te vas a dormir dius, jolín, avui he fet feina de lo que m'agrada i he donat gust a una persona.
Que bé. I ja ho veiem xerrant amb en Rafel Proens, que una flor és capaç de dir allò que sovint no saben com expressar en paraules, una flor ho pot fer. I necessitam una cançó per acabar de baixar barrera fins demà, que mos proposes?
Bueno, jo és que m'agrada un poc la cançó antiga, és la que potser fa més temps, però que representa molta cosa. A mi la cançó de Mecano, una rosa és una rosa, però jo crec que té un gran sentit, perquè t'expressa tot el que tu vols dir, que de vegades és tímid, de vegades no saps què li has de dir, i saps que una rosa sempre quedaràs bé a l'escalfa de la persona. Una rosa, una flor, però una rosa sempre quedaràs bé. Ets la reina de les flors.
Idò, una rosa és una rosa. I avui mos hi ha posat paraules en Rafael Provenç des de la seva floristeria a Felanitx, des de Motivacions Art Floral. Rafael, moltíssimes gràcies i bona nit.
Va, gràcies a vosaltres i bona nit.
Ràdio. Les notícies de les 10.